Com és el dia a dia d'una infermera? I el d'una metgessa o un metge? I el de qualsevol persona que treballi a l'hospital? Aquest dimarts, a partir de les 12 i alguns minuts del migdia, Temps d'Infermeria a Ràdio Móra d'Ebre. Els professionals sanitaris desenvolupen la seva feina en un entorn laboral molt especial, molt sensible, i adquireixen un gran compromís amb la societat. Volem que coneguis molt millor com ho fan. Temps d'Infermeria a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER 87.6 FM.
Amb la col·laboració del personal de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, temps de seguir el magazín de l'Hora Móra d'Ebre en aquest programa d'infermeria que tants seguidors té a través de la xarxa, a través del radiomoradebre.cat, i avui contem amb la col·laboració del personal de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre un cop més per endinsar-nos en dues àrees del centre on hi actua la infermera, una de coneguda, l'altra no tant. Coneixerem a la infermera del control de prevenció de la infecció nasocomial i també ens endinsarem en l'àmbit de la pròtesi de genoll i de maluc. Per tot plegat ens acompanya, com sempre, la Pilar Ballano, la nostra col·laboradora oficial del Temps d'Infermeria. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia a tots.
I avui molt ben acompanyada, de més, Pilar.
Pues, sí, mira, avui m'acompanyen la Maite Gaig, que és infermera amb molta experiència al nostre centre, concretament fa 29 anys que des del començament del centre que treballa. Mm-hmm. Al començament va estar a l'àrea de Medicina i Cirurgia i ara està a Trauma, Obstetrícia i Ginecologia. I ella té l'especialitat de pediatria. També vinc amb la Montse Rovira, que
hola,
també...
Bon dia,
Montse. Té 24 anys d'experiència al nostre centre, sempre a l'àrea de Medicina i Cirurgia, i des de l'any 2007, a més, és la nostra infermera de control de la infecció hospitalària, que després ella nos explicarà què és tot això, què vol dir.
Doncs Maite i Montse, benvingudes a les dues al Temps d'Infermeria.
Moltes gràcies.
Gràcies
per ser aquí. I anem a endinsar-nos, no?, amb aquestes dues àrees. Comencem per aquesta infecció nosocomial, que jo això, Montse, no havia escoltat mai. Ara explicarem què és, però en primer lloc, quina és la tasca d'una infermera en aquest control de la infecció nosocomial?
Hola, bon dia. Bueno, a veure, començarem per la definició d'infecció nosocomial o hospitalària. Seria ¿vale? Són les infeccions que es presenten durant el procés d'assistència dins d'un centre sanitari.
Que a vegades no hi pensem, però se'n poden produir moltes, no?
Sí, sí. A veure, la gent va a curar-se a l'hospital, però ha de tenir en compte que allí també pot emmalaltir. Mm-hmm. És un lloc hostil per als pacients, és hostil perquè... estem molt mecanitzats, hi ha catèters, hi ha un ambient, hi ha instrumentalització, posem vies, catèters, fem intervencions quirúrgiques, hi ha molts antibiòtics i tot això és un medi hostil per la persona que va allí a curar-se.
Perquè, a més, clar, quan vas a un hospital normalment ja vas més baix de defenses, no?
Generalment...
Més propens, no?
Sí, hi ha gent que va baix de defenses perquè està malalta o hi ha gent que simplement va a operar-se, a posar-se una pròtesi, com després parlarà la Maite, o fer una petita intervenció que d'entrada va ser i allí se li pot complicar.
Perquè com es pot produir una infecció d'aquest tipus? Una infecció hospitalària, diguem-ne.
Vale. Bueno, la definició nosocomial ve de l'antic terme grec nosocomien, vale? Que es deriva de les paraules gregues nosos, que és malaltia,
sí,
explicarem, i comien, tenir cura, és a dir, és on se cuiden els malalts.
Clar.
Per això ve lo de nosocomial, el nosocomio, o hospitalària, que és el mateix. Vale? Després, ara m'he perdut, t'anava a dir, que com se produeix,
com
molt
produeix,
bé.
Sí.
Doncs, durant el procés, quan un malalt està ingressat, doncs està sotmès a moltes coses, moltes manipulacions, i es pot infectar, doncs una ferida, pot contraure una infecció a través dels seus propis microbis, és que el propi pacient, tots tenim a la nostra pell microbis, això ho saps, bueno, si no us ho explico, tots tenim microbis a la pell, als budells, que ens serveixen de defensa, però si aquests microbis entren en un lloc on no han d'estar, ja sigui per una ferida quirúrgica o a través d'un catèter, perquè el primer que fem és punxar la gent, tothom porta via,
sí,
si entren a través d'aquest catèter, poden produir una infecció nosocomial. O sigui, bé sigui pels microbis del propi pacient, en aquest cas, pels d'un altre pacient, perquè veiem que no està sol, que hi ha molts pacients, o a través del medi ambient o de les mans del personal sanitari, que atenem molts malalts, fem moltes coses en poc temps i entre pacient i pacient no ens hauríem d'oblidar de rentar-nos les mans.
Ara en parlarem, que és la mesura de prevenció més
no
important.
No sé si
ha
quedat clar, perquè hi ha diversos factors, però bueno, bueno.
I una infecció d'aquest tipus pot arribar a ser greu? És greu una infecció d'aquest tipus?
Sí.
La pregunta més ben feta.
Sí. Generalment, aquest tipus d'infeccions són més greus que les adquireixen a la comunitat. A la comunitat fora de l'hospital. Doncs perquè és el que hem dit. Generalment aquests microbis estan en contacte amb antibiòtics. La majoria, un terç o una tercera part o més dels pacients que tenim ingressats estan prenent antibiòtic. Llavors, generalment allí hi ha uns gèrmens que són resistents als antibiòtics i costa més d'eliminar-los. Necessitem antibiòtics més potents. D'una banda, això. També són més virulents. Vale? Podem arribar a fer més mal. Són infeccions més greus. I una altra cosa, el malalt, a més, està en una situació d'immunosupressió, que està prenent tractaments, pot ser, bé sigui, altres tipus corticoids, medicació o quimioteràpia, radioteràpia, ens baixen les defenses i això es fa més fàcil que adquirim aquestes infeccions, que poden ser greus i inclús arribar a causar la mort.
És que molta gent no coneix aquest món, és molt interessant posar-lo a la vista,
sí,
no?
Sí, perquè la gent quan ingressa a un hospital, pues, a vegades s'allarguen, no?, les estàncies, i un dels motius perquè precoçment també el pacient estigui lo abans possible possible al seu domicili és evitar aquest tipus d'infeccions també.
Com més dies ingressat, més risc d'adquirir-les. Tot i que nosaltres fem tot lo possible perquè no sigui així, però bueno, és el que hem dit aquí, perquè no tenim UCI, però als hospitals grans que hi ha UCIs allí encara és molt més greu el problema.
I després no parlem del cost personal, familiar, econòmic i social que té aquest tipus d'infeccions.
Si voleu podem entrar en xifres, ho explico mica la meva tasca.
Però això també que no es coneix, que hi ha la teva figura dins de l'hospital, que et dediques només amb això un dia a la setmana, em sembla que és, no?
Jo un parell de dies, una part de la meva jornada, jo soc infermera, que ha dit la Pilar, normalment soc infermera de medicina interna i cirurgia de la planta d'hospitalització, i una part de la meva jornada la dedico al control de la infecció. I llavors realitzo tasques de vigilància i prevenció d'aquest tipus d'infeccions.
Tot el dia controlant, no?
O a través de m'ajuda al laboratori, i altres professionals, doncs me passen alguns resultats de cultius, infeccions que s'han detectat dins a l'hospital, intento mirar les històries dels pacients, per què ha ingressat, ara perquè fa més dies del compte que està ingressat, i com és ara que porta aquest antibiòtic, està fent febre, això és, diguem, la vigilància, no?
Perquè després, imagino que a partir de vigilar podeu actuar d'una manera o una altra, per exemple, aïllar-lo, no?
Aïllar-lo, sí, clar. Després nosaltres, en quan detectem això, doncs si la infecció es produeix per un d'aquests gèrmens multiresistents, que hem dit que alguns antibiòtics ja no els hi fan res, el que fem és deixar-los sols per a que no augmenti el risc de transmissió al malalt que té al costat. Perquè no només depèn de nosaltres, del personal sanitari, sinó ells mateixos que estan en contacte, les famílies, les visites que reben, i que poden arribar a compartir objectes d'un a l'altre. Que pensem una cosa tan inofensiva, però barregem, no?, la flora o els germes que tingui un pacient amb els del costat.
Una cosa tan fàcil quan algú té angines, per exemple, que diu no veguis del meu got d'aigua, no? Ha portat una mica més a l'extrem, no?
Sí, doncs a veure, seria el mateix, però és una mica més important que les angines, la grip, quan comença la grip, és una epidèmia. La majoria de gent acaba agafant la grip, contagiant-se, perquè és molt fàcil la transmissió, sobretot a partir de les mans. No sé si me n'he anat. Llavors,
parlem una mica d'aquestes xifres que dèiem, també, Montse, no? Per contextualitzar-nos una mica i posar una mica d'idea a la gent, no? Fins a on se pot arribar i per què s'inverteix tant recursos i s'inverteix gent treballant només d'això.
Sí, doncs bé, a part de que suposi estar malalt, emmalaltir o poder arribar a morir o que hagi d'estar acabant uns dies en una UCI, que està més dies ingressat, els antibiòtics que s'utilitzen són cars perquè han de ser més potents, a vegades s'ha de reintervindre, i a part de que es pugui, bueno, el pobre, que la mort no es pot comptar, no? Però tot això, pues, podria dir, mira, a nivell internacional, pues, podria arribar a, t'ho diré, ho vull mirar perquè no em vull excedir, als països desenvolupats està calculat que pot, que costa entre 5 i 10 mil milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
Les despeses amb això.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Pensem que aquesta persona, doncs, també, a part d'estar ingressada, necessita més cures, però a més no treballa, ha deixat de treballar, està de baixa, tot això són, no només són despeses a nivell hospitalari, no només en sanitat, sinó també a altres nivells. Vale? Aquesta persona no pot treballar. I te diré ara, perquè també tinc dades de Catalunya, no m'ho vull equivocar, vale? Que es va fer un estudi, perquè totes aquestes dades que nosaltres recollim les enviem a programes a nivell, pues, a nivell de Catalunya, i ells les exploten, treballen i poden calcular coses, inclús poden proposar mesures de prevenció, vale, per evitar aquestes infeccions. I es va calcular, que d'això es parlarà la Maite, doncs, que una infecció d'una pròtesi de maluc està calculat una amb 14.000 euros de despesa. Se va calcular això el 2015.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Recordem, no em vull deixar res, però seria allargar l'estada entre una o dues setmanes, més de les que hauria d'estar.
Depèn de la durada del tractament.
Sí, les cures d'infermeria se multipliquen, multiplicar per dos, per tres, dona més feina amb material de cures. Sí, sí, les despeses, vull dir, si vas multiplicant, doncs està calculat a l'any 2015 que això suposava 14.000 euros. En total van suposar a Catalunya les infeccions més importants nosocomials, està calculat que van costar 30 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, eh?
30 milions. 30 milions, a nivell del món havien dit entre 5 i 10 mil, 30 milions.
I per a intentar revertir una mica aquesta situació, una cosa tan fàcil com la higiene de mans, que s'ha fet molta campanya en els últims anys, i és això, a més.
Sí, sí, doncs, és bàsic. Pues jo dedico gran part de la meva feina, dedico a la higiene de les mans, a recordar el personal,
a la formació, que és una altra feina que fa la Montse.
Sí, perquè la higiene de mans, amb la higiene de mans és la mesura més senzilla i eficaç per a prevenir aquest tipus d'infeccions, només això. Que és una despesa molt, molt, molt baixa, molt minva, i el que pot arribar a suposar.
I la gent és prou conscient d'això, els treballadors, la ciutadania en general?
Costa, la gent, però això... Si les porto netes, sempre la gent...
Si bueno, no veus les mans brutes, treballadors, clar, pues no, dona sensació de...
Ens diuen que les porten netes, ells no són conscients. I llavors la meva tasca és fer-los veure, doncs, inclús fem tallers, fem moltes coses, fem pràctiques, sí, simulacions...
Ella fa cada cultius hauríem, de les mans...
Cada quan ens hauríem de rentar les mans, així per anar bé.
Més que cada quan és quan, abans després, abans de o després de. Bueno. A veure, hem de tenir en compte la gent del carrer, recordar una mica les mesures bàsiques d'higiene, allò que es diuen sempre les mares... Les iaies potser eren més, no? Més amb... abans de la taula, t'has rentat les mans, vas al lavabo, t'has rentat les mans. Primer recordar aquestes mesures d'higiene. I a nivell dels professionals sanitaris és, pues, abans de tocar el pacient.
I després, no?
Abans, després, però el més important, abans de tocar el pacient, abans de realitzar una tècnica asèptica, una cura, tocar un catèter, ficar una medicació, sempre és abans de ficar un col·liri. Pensem que venim d'un altre lloc, no som conscients que hem tocat, però hem anat tocant moltes coses, la maneta de la porta, que ho ha estat tocant molta gent. Llavors sempre és el moment abans, és el més important. I, bueno, i després quan acabes...
La solució hidroalcohòlica a peu de llit.
Per aquest motiu...
Que sigui accessible i no tinguis que desplaçar-te i lo puguis fer entre pacient i pacient.
Per aquest motiu, doncs... una de les millores més importants és la solució alcohòlica, que va ser un gran invent en quant a la higiene de mans, doncs perquè la podem tenir allí on és necessari. I és necessari al peu del llit, és on està el pacient i on està el personal d'infermeria i l'oportunitat de fer-ho.
Vale? Així que ja ho sabeu, eh? Bona higiene de mans sempre, per a previndre.
I ara el que volem... Bueno, es fan campanyes a nivell mundial i mentalitzar la gent, que no només el personal sanitari, sinó també
tothom,
el pacient i les visites, també els col·laboren.
El dia 5
va ser el Dia Mundial de la Higiene de Mans, que se celebra anualment, i ella fa cada any una campanya de sensibilització tant al personal sanitari com a la població allí al hall de l'hospital.
Sí, el dia 5 de maig és com, bueno, és el Dia Mundial de la Higiene de Mans, que va ser proclamat per la OMS, amb la finalitat de mentalitzar a tothom en la importància que té la higiene de mans, tant a nivell de professionals com a usuaris.
I a més, aquest any la Marató de TV3 es dedicarà a les malalties infeccioses, no?
Sí, així que sí. Aquest any
més visibilitat,
està dedicada a les malalties infeccioses més importants, com la hepatitis, la HIV i altres malalties infeccioses, i entre elles les infeccions nosocomials, que són, així com que... hem dit, les que s'adquireixen a... bueno, nosocomials o relacionades amb l'assistència sanitària. Aquest concepte no he dit. Pensem que no només se poden adquirir dins a l'hospital, sinó tots els centres de salut.
Clar,
per això és relacionat, vale? El centres d'atenció primària, residències, centres de llarga estada. Vale, ho engloba tot.
I el que deia la Montse, no? Amb una intervenció quirúrgica molt important i encara més quan estàs ficant una pròtesi, així que anem a endinsar-nos en aquest món. Maite, hi ha moltes intervencions de pròtesis a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, se'n fa moltes?
Bastantes. Estem per sobre dels 100 anuals en primàries.
Déu-n'hi-do. I quines són les més destacades?
N'hi
ha algunes?
Sí, sobretot les de genoll i les de maluc. I també ara es fan d'espatlla.
I què és una pròtesi? Per si algú no ho sap, què és una pròtesi?
Sí.
El més
és
bàsic.
El recanvi d'una articulació que està danyada, ja sigui, normalment és per una artrosis o per una artritis reumatoide, però també pot ser per una fractura, una articulació que està molt danyada i que arriba un moment que hi ha una gran destrucció tissular. Llavors, bueno, hi ha un dolor, hi ha una rigidesa, això a la llarga implica inclús la musculatura. Llavors arriba un moment, doncs, això, que hi ha molta incapacitat i dolor, i és quan es recomana la pròtesi.
I com beneficiem un pacient ficar-se una pròtesi? Com li millorar la qualitat de vida?
Bé, sobretot el control del dolor, això bàsic,
és
perquè...
espectacular,
sí,
és el primer que te diuen.
A veure, quan s'arriba a posar-se una pròtesi, a veure, el pitjor, a veure, és molt dolent una incapacitació, no?, que tinguis problemes al caminar i tal, però sobretot és el dolor, perquè inclús en repòs, a veure, és gent que pateix molt de dolor. I llavors, clar, després de la intervenció, doncs, poquet a poquet, doncs, això, no? A part de poder començar a desenvolupar activitats de la vida diària, és la desaparició del dolor.
I pot haver complicacions? Se pot rebutjar una pròtesi? És que a vegades s'ho pregunta molt la gent.
Sí, bueno, poder la complicació principal de la pròtesi seria la infecció.
La infecció.
Sí. Està sobre l'1-2%, a l'hospital la tenim una miquetona més baixa, i la infecció pot ser o de ferida quirúrgica o pot ser una més profunda. Per això es donen una sèrie de recomanacions. El rentat de mans, vull dir, aquí ja no és del professional, és a casa, el rentat de mans, la higiene dental, a qualsevol manipulació que es faci, ja sigui en el dentista que t'hagi d'arreglar alguna peça dental, que tingui que fer un recanvi de sonda, qualsevol petita cirurgia, això has d'avisar perquè moltes vegades es donarà antibiòtic perquè no desenvolupis una infecció.
Per tant, a partir de que portes una pròtesi has de tindre en compte certes coses, no?
Sí.
Abans a part d'aquesta n'hi ha d'altres?
Sí, sí, s'aconsella una sèrie de mesures. El control del pes és importantíssim i és
clar,
lògic,
clar, clar.
Perquè a veure, quan hi ha un sobrepès la pròtesi es pateix molt més. Deixar el tabac, perquè el tabac empitjora la circulació i també hi ha una afectació del sistema immune.
Això pot servir per a tots, eh?
Sí.
Benefici
general. Llavors, es recomana molt també adaptar l'exercici físic, perquè hi ha una sèrie d'exercicis aconsellats, com pot ser caminar, després de la intervenció, doncs, poquet a poquet anar fent espais més llargs, però és molt aconsellable. En canvi, n'hi ha algunes hi ha algunes restriccions, que són els esports de gran impacte,
clar.
I aquest sí. El futbol, tennis, pàdel o curses. És molt important també les revisions periòdiques, que no es deixi de fer les revisions. Vigilar els problemes crònics, sobretot els metabòlics o els reumàtics. Bueno, com hem dit, la cura amb les infeccions. Evitar caigudes,
Això és més difícil.
Evitar, sí, sí, a veure, normalment a l'hospital quan es fa l'acollida del pacient es veu si pot haver-hi risc de caigudes i es dona un tríptic informatiu donant una sèrie de consells. Per exemple, que no es tingui alfombres a casa. La sabata lligada, és importantíssim, la sabata lligada, perquè hi ha molt menys risc de que et falli el peu. Que no hi hagi cables pel mig.
Donem les coses que pots previndre més
sí,
o menys.
Sí,
no?
Elles fan una avaluació d'aquest risc del molt pacient bé. Que ingressa, però després també donen aquestes recomanacions a quan el pacient marxa a casa.
Sí, sí. El que hem dit, no, el control pel dentista, perquè pot ser una infecció primària, que després els bacteris tenen trofisme per les pròtesis, val? I llavors que es porti una bona revisió de l'estat dental, en revisions periòdiques del dentista. Llavors, bueno, a principi també es recomana molt que no es porti massa pes, que no estigui massa estona de peu, perquè clar, doncs tot això pot carregar una miqueta, que es vagi descansant de tant en tant, que no es posin coixins a sota, perquè és el moment que la pròtesi s'està consolidant. I clar, va molt bé pel dolor ficar-se un coixí a sota del genoll, però és que l'ideal, el que necessitaràs és el genoll treballar-lo bé, l'extensió, per poder caminar bé.
Clar. Coses que no hi penses,
Sembla que hauries de fer el contrari, no? Que no pateixi no? Aquesta articulació, pues no, l'hem de fer treballar des del començament.
Perquè, Maite, una pròtesi serveix per a tota la vida o s'ha de canviar?
Mira, normalment les pròtesis es posen amb gent ja una mica gran. I amb les pròtesis que hi ha actualment, amb els materials que es faran anar i així, segurament serà per tota la vida. Si és una persona molt jove, llavors és possible que se la tingui de canviar. Però la majoria de les pròtesis actualment ja són per tota la vida. Podem parlar de 15, 20 anys o més. Llavors, clar, a veure, normalment depèn de l'edat que posin la pròtesi, doncs ja és per tota la vida.
I anem a conèixer una mica també el teu paper de la infermera amb aquest circuit. Per quin procés passa el pacient abans de ser intervingut d'una pròtesi, en aquest cas de maluc o de genoll, i una mica com ajudes tu també al pacient?
Sí, a veure, normalment ja tenen una primera valoració feta de consultes externes, a no ser que sigui per una fractura que ens ingressarà directament a la unitat venint d'urgències. Normalment les pròtesis de maluc i les de genoll venen per consultes externes. Hi ha una valoració del traumatòleg, una valoració de l'anestesista i també de l'infermera de consultes, que ja treu sang per preparar sang i es
per
fa tot el, per transfondre si cal, perquè són intervencions que poden sangrar una miquetona i llavors sempre es té sang en reserva perquè no travessa l'última hora. És un altre tema, però bueno, que es té que mirar molt bé, no? També se'ls comença a donar heparina profilàctica, perquè una de les possibles complicacions també podria ser una trombosi, i davant de la intervenció ja es comença a donar heparina. Llavors, si hi ha alguna medicació que s'hagin de deixar, com són els anticoagulants o així, també ja queda lligat a consultes externes. Llavors, quan ingressen a la planta, tu ja tens tota aquesta documentació, prèviament ja has preparat l'ingrés, has llegit el del traumatòleg, has llegit el de l'anestesista, d'acord? Reculls tot i llavors sí que reps el pacient i fas una recollida de dades. La recollida de dades per veure, doncs, a veure les diferents dependències que puguin tindre, si tenen algun problema, mirar ben bé que s'hagi deixat les medicacions, per exemple els anticoagulants, d'acord? Llavors també si hi ha risc de caigudes, perquè llavors, doncs, o d'anafres, perquè llavors desenvoluparan una altra sèrie de mesures. Posem una pulsera identificativa amb un còdic de barres. Això és important perquè el pacient, encara que estigui dormit, el tenim identificat en tot moment. Això és un tema de seguretat. I a més, quan prenem la tensió arterial, temperatura i tal, ho mirem amb el còdic de barres i automàticament va la història clínica del pacient. També mirem que no hi hagi cap contraindicació per la cirurgia, ja sigui una malaltia aguda. A veure, una persona amb febre no la pots operar,
clar.
Si al moment d'ingressar, doncs resulta que està en un procés febril, ja sigui una grip, un refredat o alguna cosa així, o una infecció d'orina, desaconsellaria la intervenció quirúrgica, o quan no hi hagi cap lesió a la pell, al lloc de la cirurgia.
Però està pendent de moltes coses, eh?
Bueno, sí, sí. En el cas, hem anul·lat alguna intervenció, bueno, bastantes, inclús per una gastroenteritis, s'anul·len, sí.
Perquè és un risc.
Ja multiplica el risc de que s'infecti.
Tens allà una possible infecció a la pell.
És un inconvenient, perquè evidentment tota la... preparar una intervenció i per la família i pel pacient, però és un tema de seguretat.
Sí, el risc que comporta posteriorment, dius, clar, la gent quan t'afecta, i a mi m'ha passat com a usuària, per un problema que havia, me van anul·lar la intervenció per un problema que tenia, i es va posposar, i dius, ostres, però el dia abans, i dius... ja venia preparada, no? Psicològicament
és brutal,
però clar, penses només no,
bé, ens queda poc temps, no? I m'agradaria parlar també del postquiròfan, no? Aquesta segona part, Maite, que molta gent a vegades se pregunta, no? Se comença molt ràpid, s'ha de començar molt ràpid a moure l'articulació operada, com és tot aquest procés de postquiròfan després?
Sí, mira, el postquirúrgic, una cosa que és molt important, bueno, és l'estabilitat del pacient, no? que tingui bé la tensió arterial, que sigui bé, i molt és el control del dolor, perquè és que tenim un postoperatori molt millor i una mobilització que podem fer molt abans si hi ha un control del dolor. Vull dir, això sí que és important que ens ho diguin. Nosaltres anem posant analgèsia, que tenim pautada, però sempre han de dir si tenen dolor, perquè sempre tenim més coses per posar, ja sigui medicació, el gel local també va molt bé, llavors això és molt important, d'acord? A veure, les pròtesis de maluc és molt important al postoperatori ja que tinguin unes postures molt adequades pel perill de luxació. Llavors, bueno, tenen que estar amb les cames obertes, posa una miqueta nerviós el fet de la postura que puguin tindre al llit. I les pròtesis de genoll normalment els hi fan un bloqueig amb anestèsia, fan una punxadeta abans de sortir de quiròfan amb dos nervis perquè tinguin un control del dolor bo durant el primer dia.
Molt bé.
D'acord? I així podem començar també molt abans la mobilització. Nosaltres d'entrada intentem que facin isomètrics de seguida. Els isomètrics és que hi hagi una mobilització, però és que a més que potenciï una miqueta la musculatura, que apretin amb el genoll cap a baix, que moguin el peu cap a dalt i cap a baix. I llavors, el que és la mobilització en si, a les 24 hores d'una pròtesi, normalment s'aixeca tothom.
I és ràpid això,
Sí.
Ha canviat molt.
Perquè és que ens evita moltíssims problemes.
La immobilitat també dona moltes complicacions.
Sí, és veritat.
Llavors, les pròtesis de maluc és començar a aixecar-los sempre en cadira alta, i les pròtesis de genoll també les aixecarem l'endemà, però abans d'aixecar el que fem és ficar una fèrula de mobilització passiva que farà així poquet a poquet que vagi flexionant el genoll.
Molt bé. I així ajuda també.
Sí. I normalment a les 48 hores, parlant del tema de mobilització, a les 24 hores ja es fa una interconsulta de rehabilitació, i a les 48 hores, si el pacient ho permet el seu estat, ja que baixin a baixa rehabilitació, per iniciar la recuperació el més aviat possible.
Així que pocs dies, no, a l'hospital?
Mira, actualment 3-4 dies.
Molt bé,
moltes
molt
vegades. Però sí, quan passen a la unitat sociosanitària. Perquè ara s'està oferint a totes les pròtesis si volen passar a la unitat sociosanitària per fer convalescència.
Molt bé.
També va molt bé perquè continuen fent la màquina, baixen a la rehabilitació, d'acord? I a veure, surten amb molt menys dependents.
Sí.
I si no, doncs els 4 o 5 dies és l'alta domiciliària, d'acord? I l'alta domiciliària, llavors, el servei de rehabilitació va a casa seva.
Molt bé.
Hem de tenir en compte, doncs, tot això per prevenir el risc d'infecció.
Sí,
estan en un medi hostil, i com més dies estiguin, més possibilitats de que puguin adquirir
alguna cosa.
Els beneficis de l'ingrés, a veure, no són tals quan hi ha...
Això costa, a la gent. Ja marxem en un post... Ja ens donen l'alta, i no sé què farem, no sé... A veure... És millor, és més recomanable. Ja recuperar a casa, ja farà repòs a casa.
Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens hem quedat sense temps. Avui volíem tractar aquests dos temes junts i ens hem allargat una miqueta més. Us agraïm moltíssim a la Pilar, a la Montse i a la Maite que ens hagueu visitat al Temps d'Infermeria, i a tots els seguidors d'aquest programa, que ens trobem d'aquí un meset, en una altra àrea, no, Pilar? Doncs
pues sí, a veure, sorpresa.
Fins la propera. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.